Estàs volat? Aquest és el teu club.
Va, que ja és primavera, el club dels volats. Esclar que sí, som-hi! És primavera al Club dels Volats, això és molt xungo, perquè si normalment estem volats a l'hivern, imagina't a la primavera, que com diuen, la sang altera. Avui tenim un programa de Mamma Mia, un programa de bèstia, o de vella, espectacular, ja ho veureu. A mi que m'agrada fer jocs de paraules, amb un convidat que ens ve molt de gust tenir amb nosaltres. A més, també farem un viatge en el temps, en un any especial pel nostre convidat i un projecte relacionat amb ell. Ja veureu també quin és, sorpresa, a més de la nostra tradicional bolo agenda, viatjarem per tots els racons de Catalunya i també per Andorra i Mallorca, llocs on també s'escolta aquest programa. Per tant, des d'aquí ja, salutació cordial a tota la gent de Catalunya, de Mallorca, d'Andorra, els que ens esteu escoltant al podcast, al cotxe, a la feina o fent una migdiada. L'altre dia una amiga em deia, t'escolto fent la migdiada. Dic, bé, no sé si la meva veu és la més adequada per adormir-se, però en tot cas... Aquí estic, el meu nom, Albert Domènech, com sempre, rodejat d'un equip espectacular que fa possible que estiguem al Club dels Volats, el club més esbojarrat de tota la ràdio. Mira, mira!
Perquè tinc ales per fer-te volar, força per fer-te aixecar.
Senyoreta Sílvia Ferrés, què tal, com estàs?
Molt bé, Albert, i tu què? Com t'ha anat la setmana? Et veig relaxat.
Molt.
Molt bé. Què ha passat aquesta setmana?
Bé, no sé, tinc un esperit zen a sobre, Bé, estic fent massatges, estic fent banys de sol, estic planent nous, no ho
està
sé.
Està bé.
Soc un home nous.
Aquí no t'hem notat el canvi d'energia, segueixes potent com sempre.
Sí, home, després m'ensorro quan he de conduir per la sèrie. En tot cas, bé la setmaneta, Ferrés.
Sí, molt bé.
Sí, presentem a més amiguitos que tenim amb nosaltres.
Som-hi.
Un home que viu la vida de...
De mil colors, la vida és de mil colors. La vida és de mil colors.
De molts colors, el senyor Quim Gisorga sempre ens fa...
Molt bon.
Viure la vida de mil colors, sí? I Quim, què dius?
Molt bones, Domènech.
Molt bones, Quim Gisorgues.
Què tal? Com ha anat el dia?
El dia concretament.
Sí,
el dia
del matí.
Bé, no em puc queixar. I tu?
Bé, molt bé, també. Content d'haver nascut.
Molt bé, això és important. Escolta, et vaig veure l'altre dia per les teves xarxes socials, on tens molts seguidors, amb el president de la Generalitat. Com li dius tu?
Puigdemont.
Puigdemont. Puigdemont de dalt o de baix?
De dalt.
Molt bé. Què feies amb ell?
No, la setmana passada tenia un càsting a Madrid.
Sí?
I vaig anar amb un acte a la nit d'ell i el Vicente del Bosque.
Molt bé, ex-seleccionador sí. Nacional.
I li entregaven un premi i plantena i vaig anar.
Molt bé. Doncs res, anar a fer un càstig o un càsting?
Un càsting.
Ah, vale. Sabia que havies anat a Madrid a fer un càsting. Vale. Ara ens veiem amb la teva secció optimista, eh? Sí? De mil colors, la teva secció.
De mil colors.
Què fa el teu cor? Com va? Batega fort o no?
Batega molt fort.
Sí, a veure, toc, toc.
Toc, toc.
El teu cor és un tambor. Batega fort. Sé que mai no tindràs por.
Ja ho veig ja, que batega fort. Un altre home a qui li batega fort el cor és el nostre productor, Albert Ibáñez. Què tal, com estàs?
Molt bé, com estàs?
Molt bé, aquí ja dic, esperit zen.
Sí, però jo no te'l noto, l'esperit zen, si et dic la veritat.
És esperit zenital, ara mateix.
Zenit, no? Sí. Molt gos has vingut, em
molt,
sembla.
Molt gosset. Preparada l'agenda de Mallorca, d'Andorra, que és la seva especialitat.
D'Andorra sempre està preparada.
I moltes altres.
Que jo estigui preparat és una altra cosa, però sí, l'agenda sempre.
Estàs preparat, no? Digue'm que sí.
Sí, home, sí.
Ah, vale, perquè si no ja em poso nerviós. Avui programa amb novetats. També ho he de dir, musicals. Donareu alguna pista. Teníem quatre opcions amb les que començar el programa. Quatre noms i el públic, com sempre, decideix a través del Twitter. Quins eren aquests quatre noms sense dir encara qui ha guanyat, sisplau?
Doncs vam fer al Twitter una enquesta.
Sí.
Qui voleu que obri el programa aquesta setmana? Bonobos, Miguel Abras, Charango i Tacaban. La decisió és vostra.
Voleu saber qui obrirà el programa aquesta setmana? Doncs espereu 30 segons.
Choice.
Deixeu-me que us parli de les xarxes socials. Aquest programa no només comença i acaben els 55 minuts radiofònics, sinó que també podeu dirigir-vos a nosaltres, interactuar a través de les xarxes socials que ens porta La Barb Station del nostre programa és Sílvia Farrés. Quines són les vies de comunicació?
Sí, volats i volades, podeu enviar-nos notes de veu al nostre WhatsApp del programa demanant i dedicant les cançons que vulgueu al 644-751-622.
Molt bé, després punxarem alguna de les dedicatòries que ens
sí.
ha arribat, concretament des de Vic. Quines altres vies tenim?
També tenim el nostre Facebook, que és el Club dels Volats, i Twitter i Instagram, Club dels Volats. A més, tenim el nostre hashtag, que és Estem Volats.
Molt bé, escolta, Ferrés, escoltar-te em fa sentir molt happy. I crec que si dono alguna pista més ja serà allò rotllo programa de televisió espanyola de la 1 de... ¿Cuál quieres, el rojo o el azul? Però no és el azul, eh? Vinga, quins eren els quatre noms amb els que havíem dit que podíem començar el programa? Tito Ibáñez...
Bonobos, Miquel Abras, Charango i Takaban.
And the winner is...
Charango.
Festa! Recordeu que la banda del Ripollès està presentant el nou disc Al cor de la terra, i ho està fent progressivament presentant dues cançons cada dia. Aquesta és una de les darreres que hem pogut conèixer dels Charango. A veure si t'agrada més, hi ha una col·laboració especial que també et deixo que escoltis per a veure si t'identifiques. Va, vinga, Charango, per cert, potser molt aviat, molt aviat, molt aviat al Club dels Volats. Ja estem molt happy, sí.
Porto amb mi el color de la terra, un poble humil que em va ensenyar a caminar. Porto el crit salvatge com la tempesta, terra endins on comencen els mars. Et dono el cor ple de records i somnis.
He fet una aclaració de veu en directe. Són aquestes coses que passen. És que volia cantar Tito Ibáñez es posa les mans als ulls. No passa res, home, això són els directes. Terra endins, així és, així de bé sona el nou tema, la nova cançó de Charango, presentada fa poquetes hores, i a més amb la col·laboració especial de Manu Chao, com a mi, quan acabo el programa, eh? Aleshores, aquesta cançó, com totes les de Charango, el 50% dels drets van destinats a entitats i associacions socials. Per tant, Charango continua amb la seva increïble tasca més enllà de la música. Per exemple, amb la cançó Obriu les portes, doncs fent referència a tota la feina dels refugiats que desgraciadament tant de moda està. Molt bé! Ferrés, tu ets molt fan, de Charango, em consta?
Sí, 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 no, no sé com ho saps això, Albert, no sé com has arribat a aquesta conclusió.
Bé, perquè sempre que poso les cançons de Charango balles molt i perquè sempre em demanes que vingui Charango, per tant...
Alguna cosa, sí, sí.
El senyor Quim Lluïsorgues és fan de Charango?
Jo molt fan, quan escolto molt fan.
Clar, quan no l'escoltes no ets fan, eh?
No, només quan l'escolto, si no, no.
És l'únic fan d'un grup només quan l'escolta, que sí. Deixa de ser fan sí. Del grup quan no l'escolta. Molt bé.
Soc una mica raro, però bueno.
Oh, qui ho ha dit això? Va, anem a fer el nostre viatge amb camioneta, per tota la geografia catalana per saber quina és l'agenda musical d'aquesta setmana. Comencem a Girona. Avui, excepcionalment, Girona ens ho porta la Sílvia Ferrés perquè la Marina Prat Corona ens ha demanat 7 dies de descans perquè tenia tasques a fer. Per tant, ho respectem. Sílvia Ferrés, què tenim a Girona aquesta setmana?
Doncs aquesta setmana a Girona, el dissabte 25 de març, a l'Ateneu de Sarlà, hi ha Tomeu Penya. El mateix dia, Love of Lesbian, a la sala La Mirona, a les 11 de la nit.
Sí.
I també el dissabte, a les 6 de la tarda, hi ha el concert inaugural del Festival Estrenes, al Pont de Pedra de Girona, que fan un concert ja molt conegut perquè ho fan cada any, al Terrat de l'Oficina de Turisme.
Sí.
I el grup que hi actua doncs, sempre és sorpresa fins doncs, al moment que surten, no? El que passa que han presentat un vídeo que dona algunes pistes de quin serà aquest grup. Ah. Jo te les dic a veure si tu ho endivines.
Va, a veure, va, juguem.
Hi ha un músic de carrer
sí.
Amb un nas de pallasso.
Home, ostres.
T'ho has posat molt fàcil.
Tornem a la televisió espanyola, eh? Tenemos dos sobres, el rojo o el azul. Jo cogeria el rojo, eh? I la dona sempre acaba dient, el azul. Molt bé, podria ser Charango. Podria ser Charango. M'encanta.
Mane.
Recordeu que la temporada passada jo es va planar a tope amb sopa de cabra, que van ser els convidats d'aleshores. Molt bé, gràcies per aquesta informació que ens portes des de Girona. Ara sí, ja amb el nostre corresponsal habitual a Lleida, marxem a les Terres de Lleida per conèixer l'agenda d'allà amb el Carles Gómez de Lexus.
Activitat musical frenètica. Molts concerts aquest cap de setmana a la demarcació de Lleida. Divendres, dia 24, El Niño de la Hipoteca y los Ratones... i també l'actuació d'Òscar Boles al Cafè del Teatre de Lleida. A la Sala Boat, el mateix divendres, el grup Hardbats. També divendres, al Massegues, a la Sala Arca, Roger Pistola. I ja ens plantem a dissabte, perquè tenim a l'Espai Mercat de Tàrrega un concert de la Funky Steep i Disco Little Hell, o sigui, música disco, per gaudir també el cap de setmana, dissabte, al Cafè del Teatre hi actuarà la banda Buffalo i a la cafeteria Slàvia de les Borges Blanques un gran amic, un grandiós artista com és Damià Olivella. Per tant, molts concerts, molta activitat musical aquest cap de setmana a la demarcació de Lleida.
Molt bé, gràcies, Carles, per portar-nos als concerts de la demarcació de Lleida. Ja ho veieu, Girona, amb l'inici del Festival Estrenes, Lleida. Podeu estar a Girona, a Lleida. Sabeu per què? Perquè les nits, si tu vols, Quim Lluïsorgues, no moren mai. Hey, hey. Això ho he afegit jo, eh? Molt bé, ara toca anar fins a Andorra. Ens desviem una mica del camí, o no? Perquè de Lleida a Andorra tampoc hi ha tant, si pugues per Ponts, per exemple.
És on vaig jo normalment, eh? Passem per Lleida, Ponts i de seguida arribes.
Tenim els concerts de l'estrena al Ponts de Pedra, i després podeu passar per Ponts per anar a Andorra. Molt bé. Què tenim a Andorra aquesta setmana?
Doncs passant per Ponts directament cap a Andorra, tenim divendres 24 de març a les 23 hores, Gualla a la Fada Ignorant. Dissabte 25 de març, Morphium a les 19:30 al Heartbreak d'Andorra la Vella.
Molt bé, doncs són aquestes dues cites, repetim-les ràpidament. Divendres
24 de març a les 23 hores, Gualla a la Fada Ignorant. Dissabte 25 de març, Morphium a les 19:30 al Heartbreak d'Andorra la Vella.
Molt bé, moltes gràcies, Tito, és que m'encanta la gent, des de casa no ho veieu, però quan veig que guarden el paper del pal, ja he fet la feina, aleshores els dic, m'ho pots repetir, i fan una cara, bé, en tot cas. Andorra, també hi ha molta festa, les nits no moren mai, tampoc Andorra, salutació a la gent que ens escolta des del Principat. I petonet per elles! Mua, abraçada per ells. Va, som-hi! Les nits no moren mai. I aquí, al Club dels Volats, el que no mora mai, tampoc, perquè si no tindríem un problema, i és Orgues, és la música.
Sí, la música és molt important.
És molt important per la nostra vida. Actua els nostres neurotransmissors i ens fan sentir molt millor. Ho sabies, això?
Jo sí, jo sóc el primer en saber...
No, t'ho dic perquè de vegades la vida va molt ràpid i no ens n'adonem.
Tenim de fer una petita pausa en cada moment per saber com és la vida.
Sí, senyor. Sí, senyor. Saps qui ens ho explica, això?
Qui?
Un senyor que es diu Miquel Abres, que també presenta nou disc. I aquest és el seu avançament. Mira, parla de Japeruts. Tot acaba quadrant al final. Miquel Abres!
Passegem pels carrers de les ciutats, ben hipnotitzats. Conduïm com si no hi hagués cap risc i el cotxe sabés el camí. Compartint cada segon del que vivim, el show de Truman ja és aquí. Abans a cada ciutat hi havia un boig, però ara és el món que ha embuixit. I si aixequem el cap i mirem endavant, i si deixem de ser ambients especials de la nostra rutina. Pratiquem el joc d'estar ben muts i quiets, fins i tot quan tenim coses per celebrar. Quan deixarem d'ignorar aquest fred objecte i podrem mirar-nos als ulls. Quan tornarem a donar importància al temps que estem perdent, ja som els anys. Abans a cada ciutat hi havia un boig, però ara som el que ha embogit. I si aixequem el cap i mirem endavant, i si deixem de ser ambients especials de la nostra rutina. I si aixequem el cap i mirem endavant, i si deixem de ser ambients especials de la nostra rutina. Aixequem el cap i mirem endavant, i si deixem de ser ambients especials de la nostra rutina.
Quanta raó que té el Miquel Abres, tu! Quanta bogeria, quanta rutina! Aixequem una mica el cap, parem, aturem-nos per continuar, que diu un dels comercials. Ostres! Sí, no, és el que ens deies tu, Quim Llisorgues.
I tant, és fonamental.
És fonamental! En tot cas, aquesta cançó es diu Enviats Especials i Miquel Abres és un d'aquests artistes que presentarà el 8 d'abril al Teatre Municipal de Girona el seu disc La vida en un sospir, amb temes com aquest, Enviats Especials, que per cert és el que tenim nosaltres a tot el territori català per explicar-nos musicalment què passarà en el país a les properes hores i dies, com per exemple l'Albert Martí de Tras. Què tal, com estàs, Albert?
Hola, volats, una setmana més us porto l'agenda. Aquesta setmana a Barcelona i província podeu començar el dia 24 amb Love of Lesbian a La Daurada de Vilanova, dia 24 també Les Sueques a Born de Cançons a Barcelona, dia 25 en Ramon Miravet a La Garriga, 25 també Coet al Barnasants a Barcelona, dia 26 Pau Alabajos a Vic, a l'Atlàntida de Vic, i un avançament també de la setmana vinent, dia 31 els Bipolar presenten disc a l'Apolo 2 juntament amb Carles Riba i Roger Argemí, i el dia 31 també Oques Grasses a la Sala Estroica de Manresa. Ens veiem per aquí i per les xarxes. Una abraçada ben gran i molts concerts.
Abraçada grandiosa, enorme, i molts concerts, és clar que sí, molts concerts també heu vist aquesta setmana a la demarcació de Barcelona, ciutat i província. Torna ara pel sud del país, a Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Ja ens espera la Vanessa Pallissa. Hola!
Hola, volats, la Vanessa Pallissa fent la connexió habitual des de Camp de Tarragona. Aquesta setmana lamentant no haver-vos recomanat un concert de la setmana passada, però aprofitaré per reivindicar un espai. Aquest diumenge vaig estar veient a Inspira, al Teatre Magatzem, a Tarragona. Un d'aquests espais diferents que fugen del circuit de concerts habituals i de les sales, que acostumen a estar saturats de programació, perquè si en una ciutat hi ha només una sala que programa habitualment, aquesta és la sala més demanada i, per tant, no hi ha dates possibles en divendres i dissabte, que és quan la gent es mou per fer més coses. El que cal, doncs, són alternatives d'espai, i aquestes alternatives són, per exemple, espais com el del Teatre Magatzem. El Magatzem és un teatret molt petit, s'hi fa de tot, des de teatre, cursos, monòlegs, i aquesta setmana ens va servir molt bé per veure un concert en un format acústic, petit, intimista i molt especial. El discasso que va fer el Jordi Lanuza amb Greta va lluir d'allò més en aquest entorn. El concert d'aquesta setmana, l'Osso Marino perquè, com us deia, hi ha sales plenes de concerts, doncs sí, aquesta és una d'elles. El Diluvi d'aquí 15 dies, el Sevilla amb el seu monòleg hilarant aquest dijous, i aquest cap de setmana amb un concert de rumba amb els Morosito, que són divertidíssims i que ens faran ballar sense cap mena de dubte fins que no puguem més.
Molt bé, gràcies Vanessa per portar-nos als concerts d'aquesta setmana i de retruc als de la passada. Està molt bé. Vinga, només ens queda repassar l'agenda a Mallorca. Cada vegada ens escolten a més llocs i vam dir que algun dia faríem el programa només d'agendes, perquè és clar, imagina't tu. Sílvia Ferrés, Mallorca.
Sí, aquesta setmana a Mallorca, Marc Garroger presenta el seu disc Utopia el dissabte 25 de març a les 8 del vespre a la congregació, a l'Espai Jove de Sa Pobla.
Molt bé la Marga Roger, doncs, aquesta és la recomanació. Quin dia has dit, perdona?
El proper dia 25 de març.
Molt bé, el proper
dissabte.
Dia 25 de març, dissabte, ja ho sabeu. Doncs ara sí que ho tenim ja tot ple, Mallorca, Andorra, Mallorca, Tarragona, Lleida, Barcelona, Girona, la Pobla de Segur, Calaf, Vic, tot. I arriba un dels moments delicats d'aquest programa, perquè és clar. Jo porto setmanes demanant a la senyoreta Sílvia Ferrés i Quim Gisorgas que em facin un timbre i una porta, és a dir, interpretació, no musical, però gairebé, i setmana rere setmana els he hagut de posar jo un vermell, però qui sóc jo per posar vermells o verds? Avui, clar, quin problema tenim, que tenim com a convidat una persona que està especialitzada en direcció de càstings, per exemple. Aleshores, avui imagineu que ja és la prova final.
És que no passaria amb el càsting, no.
Això ho decidirà el nostre convidat d'avui. Per tant, avui demano concentració, vale, si pot ser, vale, que la porta no soni com una patada al gat, que el timbre...
Avui qui m'ha tocat fer de porta?
Jo timbre, perquè porta no sé fer, i timbre tampoc, però porta menys.
Molt bé. No hagués pensat mai que hagués tingut una conversa com aquesta. No m'agrada fer de porta ni m'agrada fer de timbre. Us aviso, només tenim una oportunitat. Per tant, aprofitem-la. Sílvia Ferrés, quin és l'hora? No, jo avui no jutjaré, no sóc el jurat. Tenim el convidat esperant. Un timbre i una porta, si us plau, i comencem.
Ding dong.
Nyet.
Espera, a veure què diu el convidat.
Bert.
Bert?
Sí, va ser Bert.
Hi ha vingut el Peter Vives avui o el Daniel Anglès? Ai! Va, teniu sort, que em sembla que el nostre convidat d'avui arriba molt relaxat, ha pres xocolata abans de venir. A mi m'encanta també la xocolata. Em sembla que no necessita gaires presentacions, Ferrés, però ja l'hem escoltat.
Ja que ens ha valorat tan bé aquesta porta i aquest timbre, sí, que sempre ens el valoren fatal, li farem una bona presentació com es mereix. No?
A veure, és que ho he dit fora de micros i tot. No, Bert. Ara li preguntarem per què, per això. Va, qui tenim avui?
Doncs avui ens acompanya el Daniel Anglès, que des dels 18 anys ha estat lligat al món del teatre musical, i ens presenta aquí el seu primer treball discogràfic, Punto de Rocío, que, bueno, compta amb un conjunt d'adaptacions dels grans èxits de Rocío Jurado. A més, també és director de l'Escola Aules, el podem veure de jurat a Lo Happy Day, entre moltíssimes més coses que fa i que tu, Albert, ens aniràs descobrint.
Sí, clar, us aniré descobrint primer de tot. Daniel Anglès, benvingut.
Sí, molt benvingut.
Moltes gràcies per convidar-me.
M'imagino que tu també ets una mica volat, no? Si t'agrada tot el teatre musical.
Sens dubte. Tinc la mala sort o la sort de tenir aquesta malaltia que em corre per les venes, i això fa que tot estigui volat al meu voltant.
Molt bé, Albert, després el Quim Gisorgas té una pregunta relacionada amb els teus verds. Encara no, Quim, encara no. Albert, d'ara,
sí,
a quins criteris respons, sisplau?
A que m'ha agradat, m'ha semblat simpàtic, sí, m'ha semblat valent. Crec que el que els demanaves era molt difícil, sí. Crec que han sortit de la seva zona de confort, que no, sí, és fer ni de timbre ni de porta, i això ho he valorat molt positivament. Ho han fet amb molta convicció, amb, sí, entusiasme, i a mi m'ha fet riure.
Potser hi ha hagut alguna desafinació, però quan l'espectacle és bo, no? T'entens
tant que... Exactament.
Sí, molt bé. No, si al final vindrem tu, eh? Bé, avui, evidentment, parlarem de Lo Happy Day, però no només parlarem de Lo Happy Day. De fet, avui jo qualifico aquesta entrevista amb l'adjectiu de cariño no m'esperes despierta, en el sentit de que podríem estar parlant hores i hores i hores de tantes coses que has fet, i t'ho dic amb admiració, perquè realment tens un currículum impressionant. Intentarem descobrir diferents parts, diferents packs que formen el personatge de Daniel Anglès per aquells que només s'han quedat amb la més mediàtica, que també està bé, que és la de Oh Happy Day i la teva participació en el programa en les dues darreres edicions. Jo tinc apuntada aquí una data per començar, que vull començar per aquesta data, 1988. No sé si saps per on vaig.
Sí, el 1988 jo tenia
12 anys
i és l'any que es va estrenar Maricel, el primer Maricel, al Teatre Victòria.
Què va passar en aquella platea, Daniel Anglès?
Doncs jo vaig rebre com un impacte molt, molt fort. A mi el teatre ja m'agradava des de molt petit, eh? Jo tenia clar que d'alguna manera la part artística és el que m'agradava, però no tenia tan clar que el teatre musical fos el que m'anava a colpir i el que marcaria d'alguna manera la meva vida. I vaig veure la funció de Maricel amb el meu pare i la meva mare, que en aquella època encara no s'havien separat, i quan es va acabar la funció, recordo que em vaig quedar com assegut a la butaca i no em volia aixecar de la cadira. I és allò que ja s'ha aixecat tothom, estan els acomodadors recollint els programes de mà, que ja notes que ets l'únic que segueix allà assegut i et miren, i el meu pare em deia: Dani, hem de marxar. I jo li deia: un moment més, un moment més. I el meu pare em diu: però què et passa? I jo li vaig dir: jo vull fer això a la vida. I em va dir: això què? I vaig dir: dic, no ho sé, dic, però jo em vull sentir tota la vida com em sento ara, amb 12 anys, i vaig tenir com clar que aquella sensació d'emoció màxima la volia mantenir, i d'alguna manera tot el que ha vingut després és conseqüència de voler mantenir aquest objectiu.
Clar, tu has estat en la tira, més d'una vintena de musicals has dirigit, ara escoltant, per exemple, una de les cançons de Rent, que m'imagino que és un dels més especials per tu.
Sí, és un musical important que m'ha marcat molt, Però per a mi segueix sent molt important mantenir aquella sensació de nen, Jo he estat aquest desembre a Nova York veient espectacles i he assegut a la platea veient Dear Evan Hansen, per exemple, que és un dels últims que s'han estrenat a Broadway. He tingut exactament aquella mateixa sensació que quan tenia 12 anys. Doncs mantenir aquesta capacitat de que un espectacle em sorprengui, m'emocioni, em toqui, a través de tots aquests anys i de les experiències, que les experiències no em malmetin, per mi és com molt important.
Sunset Boulevard segueix sent el teu musical preferit? O...
De fet, a casa meva ara li dic Sunset Boulevard.
Ah, sí?
Sí.
Què té aquest musical que no has vist en els altres?
Mira, té per començar un personatge principal que em sembla que té una personalitat absolutament magnètica, no? El personatge de Norma Desmond, per moltes coses, ja la pel·lícula de Billy Wilder, Sunset Boulevard, el Crepúsculo de los Dioses, com es coneix aquí, té aquesta cosa gran del món de l'espectacle, aquesta passió, aquesta visceralitat. Crec que és una de les millors partitures d'Andy Lloyd Webber, i crec sens dubte que és el musical més espectacular que s'ha posat mai en escena, que va ser com va marcar un punt àlgid de les grans produccions, no? A mitjans dels 90.
Clar, nosaltres ens escolta molta gent jove, és possible que molta d'aquesta gent jove es vulgui dedicar en un futur a ser actor, actriu, a ser
director. Que s'ho repensin, si dubten entre dues coses, jo sempre ho dic, dubtes entre això o l'altre, sempre l'altre.
Però per què, Daniel? A tu no t'ha anat tan malament, això?
No, però aquesta és només quan tu saps que és l'única cosa que pots fer. O sigui, quan el teu cos i el teu cor et diu només pot ser això, aleshores a muerte i a tirar-ho endavant. Però si dubtes, la gent que ens ve a l'escola i diu és que el nano no sap si fer això o si fer medicina, si dubtes no ho facis, només pots fer això quan és l'única alternativa que tens dins teu.
Quan ho tens allà molt, molt dins des de fa anys i saps que és allò o res.
Sí.
Perquè és clar, almenys a mi des de fora em sembla que el gènere del musical és el més complex, en el sentit de que has de saber actuar, has de saber cantar, has de saber ballar, has de saber atrapar la gent. Des de fora em dona aquesta sensació. No sé, tu com a director de càsting, què és el que busqueu? Quins són els ingredients que teniu en compte a l'hora de dir sí o no, verd o vermell?
És molt difícil, perquè depèn de cada musical, depèn de cada espectacle. Evidentment busques gent amb talent, gent amb preparació tècnica, gent amb estudis, amb formació, però canvia, no busques la mateixa persona per fer Rent que per fer Mamma Mia o que per fer el que sigui, no? Canvia en cadascun dels casos. En tot cas, en una audició, quan dius sí o no, no és divert o vermell. Per mi, en un càsting, agafes a la persona que t'encaixa amb el que estàs buscant, i a les que no agafes no és perquè no siguin bones o perquè no t'agradin, és perquè no encaixen en allò que estàs buscant en aquell moment. Tu li pots dir que no a una persona avui i dir-li que sí al cap de dos mesos, amb una altra cosa. Per tant, en un càsting no és un verd vermell, no es ve malament, sinó que és em busco a 10 o a 12 o a 30 i tu ets un d'aquests o m'agrades molt però ara no encaixa.
Ras i curt, un càsting no és tu no vals, tu sí vals, sinó un no encaixes amb allò que estem buscant.
Exactament.
Però pot ser molt vàlid
per fer una altra cosa. Exactament.
Per fer una altra cosa, perquè sí. M'imagino que la polivalència aquí està molt buscada i és molt difícil, no? Aquestes...
Evidentment, hi ha musicals que es canten amb tipus de veu diferents, hi ha perfils físics que també són molt diferents i una persona que pot ser molt bona et dona una energia i t'encaixa per un rol però no t'encaixa per un altre, no? Per exemple, quan creava la companyia de Hair buscava un tipus d'energia i quan creava la companyia de Rent buscava un altre tipus d'energia perquè per mi no és el mateix, no? Llavors, encara que després són actors i han de poder construir coses diferents,
sí.
Hi ha una qüestió de punt de partida, que és el que esculls quan busques perfils, no?
Crec que a tu t'agrada combinar molt el petit format amb el gran format.
Sí.
Per què?
Sempre que estic fent un, trobo a faltar l'altre, sí. No? Quan estàs en una sala alternativa i fas un espectacle allò de manera artesanal i tal, trobes a faltar el gran teatre i al revés, quan estàs portant una producció molt gran, no? L'última cosa que he estrenat, que és Mamma Mia a Madrid,
sí.
I tens ganes de tornar a una sala d'assaig, en un lloc petit, i m'agrada molt, perquè penso que les dues coses són diferents i aporten coses diferents i no vull que una em faci perdre mai l'altra, si puc combinar-ho.
Fa uns anys, m'imagino, ja no diguem ja aquest 1988, potser menys anys enrere, quan volies veure un bon musical havies d'agafar l'avió i viatjar fora.
Sí.
Podem dir que actualment Barcelona per fi ha entrat dins del circuit del musical? Si més no, a la cartellera els darrers anys tenim molts exemples.
Em fas una pregunta que és complicada de respondre per mi, perquè jo et diria que bons musicals a Barcelona se n'han pogut veure sempre.
Sí.
Jo crec que Marisa del 88 era un bon musical, Flor de nit el 92 era un bon musical, Estan tocant la nostra cançó l'any 91 era un bon musical, és a dir, sempre hem pogut veure bons musicals a Barcelona, però pocs i de manera més esporàdica. Avui en dia en podem veure més perquè se'n fan més i segurament es fan millor, però també es fan millor els de Londres i Nova York. Aleshores, Barcelona ha entrat dins el circuit de ciutats del món en què tenen habitualment alguns musicals en la cartellera? Sí. Barcelona s'acosta a Londres? No. Ni s'hi acostarà mai i no passa res. I això no vol dir que no es puguin fer a Barcelona musicals que estiguin tant o més bé que alguns que es facin allà que també poden ser dolents. És a dir, jo puc menjar a Barcelona una pizza boníssima, millor que en alguna pizzeria d'Itàlia? Sí, segur. Ara, a Barcelona tindrà pizzas tan bones com les que pots menjar a Roma o a qualsevol ciutat? No, ni mai, i no passa res que no les tingui. És a dir, cada ciutat, cada país és especialista en les seves coses i està bé, no? El nostre país és especialista en, no sé, la gent de Barcelona per l'arquitectura, per coses que
sí.
Altres llocs no tenen. No passa res. És a dir, no totes les ciutats del món poden ser capdavanteres en tot.
Clar.
Que a mi m'agradin molt els musicals i a mi m'agradés que fos Barcelona, que això és una cosa que em passa a mi, no? Però no... No totes les ciutats poden tenir el Barça, ni Gaudí, ni Broadway. Aleshores, Broadway seguirà sent Broadway i no passa res, crec que no ens ha d'obsessionar, no? I això no vol dir, insisteixo, que fem Mamma Mia a Barcelona i estigui tan bé com el de Broadway o que fem un musical que sigui millor que un musical dolent de Broadway. No té res a veure una cosa amb l'altra, que no se'n malinterpreti.
Pitjo el botó verd, perfectament explicat, i tant.
Ja en portem dos, a veure qui fa el tercer.
Home, el tercer, el Quim Llisorga, segur que té una pregunta que se l'ha preparat tota la setmana. Abans, hi ha algun musical que t'ha quedat l'espineta per fer, ja sigui com a director o com a actor, i que vols complir?
Mira, un dels avantatges és que els que m'han deixat l'espineta com a actors, els puc fer després com a director, perquè com que director no ets mai gran per dirigir-lo, sempre hi ets a temps, no? I amb això és molt bonic. Per exemple, clar, quan vaig veure Maricela de jovenet, la meva gran il·lusió va ser, si algun dia pogués fer Dos Man, no? I quan s'ha fet Maricel després, jo ja no he tingut l'edat per fer aquest personatge, per tant no n'hi he audicionat, i la vida té aquestes coses boniques que quan es va fer Maricel l'última vegada, doncs qui feia el personatge Dos Man era el Víctor Arbelo, que és alumne de l'escola, per tant deixeble, i que a més ara és la persona amb qui estic promès i em casaré. Vull dir que la vida de vegades dona unes voltes com molt estranyes, no? I és com que vius a través d'algú altre un somni que era teu, no? Per tant, musicals que jo no he pogut fer com a actor perquè ja se m'ha passat el moment de fer-los, els podré recuperar com a director potser en algun altre moment. Sí, jo tinc una llista a l'iPhone que es diu Coses, punts suspensius, on apunto totes les coses que vull fer. És una desgràcia, perquè cada cosa que faig i esborro de la llista em fa apuntar 10 coses noves a la llista. Llavors, la llista cada any és més llarga.
Clar, és...
I començo a acceptar que no podré fer-les totes. I això em genera una gran angoixa. Convisc malament amb tot el que no tindré temps de fer.
No, no, està bé, o sigui, ben mirat els dos punts de vista, no? Per una banda, anar apuntant coses noves està bé, però et genera aquesta...
Sí, ja ho començo a acceptar, eh? Bé, no podrà ser i em fa ràbia, no sé.
La sensació és que ets una persona força exigent i obsessiva amb la feina.
Exigent molt i workaholic també, no tinc aturador, no, amb el treball. Obsessiu no, crec, clar, això hauria de dir algú que treballi amb mi, crec que treballar amb mi és bastant fàcil, o sigui que treballo ben equip i que intento que el ritme de treball... Perquè és la meva vida en molts moments, sigui divertit, agradable de portar, no m'agrada que el treball sigui una cosa tensa, complicada, que es faci amb incomoditat, eh? M'agrada que sigui apassionant treballar.
Molt bé. Clar, hem dit que si et quedava algun musical pendent, ja el deixem allà en aquesta llista de coses interminables, en comptes de la història interminable farem la llista interminable.
Això seria un musical bonic, eh? La història interminable seria un musical bonic de fer.
Però clar, has estat, insisteixo, director de càsting, has estat traductor i adaptador de lletres, has estat director de doblador, no? Doblador i director de doblatge. Em sembla que Pokémon, per exemple, no?
Sí, moltes de les cançons de Pokémon, que a més a més jo les vaig començar a fer aquí sense donar-li massa importància, feia les lletres i cantava les cançons, i de cop amb el temps vaig veure que hi havia tota una moguda a YouTube, sobretot a Sud-amèrica, amb els openings i els endings de Pokémon, i que hi havia vídeos meus penjats, bueno, amb la meva veu, amb 2.000 comentaris a sota, si esta versión me encanta, me gusta más que la de no sé dónde, pues me gusta menos, pues no sé por qué dice esto en la letra, una cosa que era com de uah, allò que tu vas un dia a un estudi, jo no sóc gens seguidor de l'univers manga, graves aquella cançó, penses, mira, ja està fet, i te n'oblides que existeix, i temps després apareix i resulta que allò ha tingut una transcendència en un lloc que tu desconeixes.
M'estàs dient, Daniel, anglès, que tu has cantat com un Pokémon?
No, com un Pokémon no, jo he cantat sempre les cançons dels títols de crèdit, les que van o al principi o al final dels capítols.
Perquè si no saps que aquí el Club dels Volants... Bueno, jo quan et fan fer coses no et veig molt, no? No ets molt de sortir a l'escenari i fer número, no t'agrada gaire.
A mi m'agrada tenir les coses artístiques controlades.
No et preocupis, que no et faré fer res.
Allò, ets cantant, va, canta alguna
cosa. Sí, no, no t'ho faré.
No sé, això és com dir, ets metge, ai, fes una recepta d'alguna cosa. No,
home, si m'haguessis dit jo poso la veu de Pikachu, t'hagués dit per favor, però no. El que sí que vas fer és un disc, el teu debut discogràfic. Ara la gent dirà, clar, va fer un disc amb cançons de musical. Doncs no, listo, que ets un listo, escolta bé això.
Grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti marinero.
Ara és quan el nostre productor se'ns emociona, que li encanta aquesta cançó, i la té en la seva llista no de tasques de Spotify, no? Em vas dir?
Sí, tinc aquestes llistes estranyes que barregen moltes coses, això que els artistes diuen eclèptiques, llistes eclèptiques, doncs aquesta seria una d'elles que estaria.
Molt bé, molt bé. Punto de Rocío, es deia el disc, un clau homenatge a Rocío Jurado. Per què ella? Què et va portar a versionar cançons de la Rocío Jurado?
No sé, són cançons que estaven a la meva vida des de feia molt de temps i a mi sempre m'han agradat molt les lletres de les cançons que canta. I sempre tenia la sensació de que la seva personalitat havia passat per damunt de les seves cançons. I que a més són cançons que es van fer en un moment molt determinat, amb un tipus d'arranjaments musicals molt dels 80, amb uns sintetitzadors, amb unes coses que avui en dia, si te les poses i les escoltes, no, ja estan una mica com antigues. Això per una banda. I per l'altra, a mi m'emocionava el que explicaven, no? M'agradaven, tenia ganes de fer un projecte discogràfic i vaig dir, és que sigues honesta, tu et vindria molt de gust cantar aquestes cançons. I ara estan allà, ella no les pot cantar més en directe, és un bon material per redescobrir, no? I amb el Marc Sambol, amb la seva guitarra, vam començar a fer experiments i és un dels projectes dels que estic més content. M'agrada el que la gent me'n diu quan l'escolta, cada vegada que el presento en directe en algun lloc, per mi és un viatge emocional, al·lucinant. És increïble com em sento com despullat cantant aquestes cançons, no? I és que són molt boniques, és que diuen, parlen de l'amor des de tants punts de vista molt forts, de l'amor vinculat al patiment, eh? Hi ha poques cançons que parlin de l'amor en el sentit positiu. Sí. Normalment sempre els autors escriuen sobre el dolor. La meva teoria, i això als concerts ho explico sempre, és que quan estàs enamorat i feliç i tot et va bé, no tens temps per posar-te a escriure cançons, estàs amb la teva parella vivint la vida. Quan tens el temps per aturar-te a escriure? Quan t'han deixat? Quan estàs sol? Quan estàs trist? Doncs per això hi ha tantes cançons de desgràcia. Quan està tot bé, estàs de viatge o al llit o fent el que sigui. Clar.
Està clar. I a més era un repte, no? Perquè és un català que a priori ve
Era molt difícil d'explicar, no? Quan començava a explicar el que estava fent em deien que com? Que què? No? Emissores de ràdio, programes en els que saps que has anat sempre, que t'han seguit amb tot el que has anat fent, no? I de cop et deien, però és que clar, això... I de, si bé ens posarem cançons de Rocío Jurado, era com els costava d'entendre. És quan el disc va estar fet i el van començar a sentir, va canviar la percepció, deien, ah, no, no, clar, ara que ho escolto. I de fet és molt divertit, perquè allà a l'escola, per exemple, que clar, tenim alumnes molt joves, i n'hi ha molts que Rocío Jurado ja no saben qui és, sí, directament. Alguna cançó que l'han sentit així, allò, no, clar, ara ja no escolten el disc, ara a l'Spotify, no sé, troben sí, un tema, sí, sí, i m'han vingut i m'han preguntat, i de què musical és aquesta cançó, que és molt bonica, i dius, no, això no és de cap musical, això és d'una senyora que tu no saps qui és, que t'ho expliqui la teva mare, però fliparia si sabessis d'on surt aquesta cançó, no?
Mm-hmm. És curiós, és curiós. Per això t'ho preguntava, no? Per aquesta part. Molt bé, anem a posar-nos una mica més happies. En aquesta gent que t'ha conegut recentment, gràcies a la teva feina com a jurat de Lo Happy Day, de fet des de la temporada passada, és a dir, sabeu que el programa està en la seva quarta edició, tu has sigut jurat la tercera i la quarta, de fet tinc aquí apuntat que em sembla que han hagut 11 jurats diferents pel programa, 11, i dos presentadors, l'Eduard Farelo i l'Anna Simón. Molt bé, aquest és el programa, aquesta edició és l'edició més nivell de Lo Happy Day?
Doncs mira, ho diu molta gent. Jo no t'ho sé dir i perquè dues edicions les he viscut des de fora i dues des de dins. I les coses es veuen de manera diferent quan estàs a dins i quan estàs a fora. Per tant, això ho va dir algú que les hagi vist les quatre des de fora. El que sí que tinc clar és que a l'haver reduït el nombre de participants en cadascun dels grups, sens dubte el nivell dels solistes és molt més alt. Mm-hmm. Perquè estan més despullats i no és el mateix dues persones que canten soles i els escoltes tota l'estona que quan tens grups de 12, de 14 persones i les individualitats es dilueixen enmig d'un esforç comú. Allà, evidentment, era més difícil cantar veus, empastar, la part d'harmonies, mm-hmm. i el programa en aquest sentit ha com canviat. Jo crec que aquest any, com a solistes, sens dubte hi ha veus molt més potents. Que si la qualitat general és més alta, des de fora no t'ho sé dir. Des de dins, a mi m'ho sembla, que veiem les actuacions a 2 metres, el plató per televisió es veu molt gran.
Sí, sí.
Quan estàs en directe ho és, però la taula està molt més a prop de l'escenari del que sembla. O sigui, els tenim realment molt a prop. I notes gent amb un potencial impressionant, eh? Gent que dius, no són només concursants de Lo Happy Days, aquesta gent farà carrera.
Farà carrera i s'hi dedicarà.
I tant.
La sensació que dona és que potser el programa ha ampliat una mica més el seu format, no? És a dir, ja hem passat dels grups corals a un altre tipus de producte, o com ara bé deies, poden haver altres tipus de sortides professionals. Sí. Això respon a que el mercat començava a estar una mica saturat?
La meva sensació, i això t'ho sabria dir millor la gent que dirigeix i produeix el programa, sí, tant TV3 com Veranda, però la meva percepció és que d'alguna manera els grups corals de Catalunya que volien anar al Happy Day,
sí,
els que volien, sí, i són prou bons com per entrar-hi, sí, ja hi han anat els primers 3 anys. Uh-huh. Catalunya no és tan gran. I després un grup d'aquests no es pot crear d'un dia per l'altre. O sigui, jo puc decidir demà amb tu que ens anem a cantar junts, uh-huh, i en una setmana, si tu cantes bé i jo canto bé, podem tenir un tema junts que funcioni. Uh-huh. Per tant, podem crear un grup expressament per anar al programa. Si volem crear una coral o un conjunt vocal de 12 persones, necessitem 5 o 6 mesos perquè soni bé.
Clar.
Perquè les dinàmiques, aconseguir crear realment grup que soni bé alhora, això ens requereix molt de temps. I cada vegada més els grups es creaven expressament pel programa i els grups de tanta gent necessiten més temps. Aleshores crec que era important que el programa fes aquest canvi.
Sí. Estem ja a la fase final, diríem. La primera fase s'ha acabat. Ara passarem a la semifinal i la final.
Uh-huh.
Jo no et preguntaré, no et faré aquesta marranada de dir si tens algun favorit, perquè considero que és una falta de respecte pels demés.
M'ho pots preguntar. Jo no et respondré i ja està.
Per evitar que em diguis que no m'ho respons, el que sí que et preguntaré és quin dels vermells que has donat fins ara t'ha dolgut més o t'ha costat més? Això sí que t'ho puc preguntar, no?
Sí. Doncs mira, m'han costat molt els vermells de grups que jo pensava que encara tenien possibilitat d'evolució i m'han costat més els vermells que he donat sent el tercer que votava. Clar, quan votes vermell però ets el primer a votar, d'alguna manera tu expresses la teva opinió, però després hi ha dues persones més que poden votar verd i finalment després són 3 vots que compten tots igual, però l'ordre en el que votes és important. I això sí que és una cosa que la decidim abans del programa, és a dir, ens ho repartim, diem, mira, en aquesta actuació tu aniràs primer, perquè clar, si no, seria una cosa que uniquem com, és una cosa que tenim apuntada allà, no? Qui votarà en cadascun dels ordres? Quan votes el tercer i veus un grup que dius, és que jo sé que d'aquí 2 o 3 setmanes estarien millor, però ara avui això no està prou bé i algú se n'ha d'anar, perquè hi ha setmanes que dius, és que tots estan molt bé, però clar, això és un concurs, per tant, algú ha de marxar cada setmana sí o sí. Aquests són els vermells més difícils per mi, quan votes el tercer d'un grup que té possibilitats de millorar.
Molt bé, jo t'he parlat del color vermell i el Quim Gisorgues et parlarà d'un altre color, no? Sí, sembla, quina és la teva Albert. Pregunta, va. Albert, sóc jo.
Home, gràcies. Sí. Quins criteris et passes perquè tu donis el botó verd?
És difícil perquè hi ha una part de criteris que són, o intento que siguin, tècnics, professionals, artístics, però després hi ha una part del criteri que és subjectiu. O sigui, també hi ha un moment en què és a mi m'ha agradat o no m'ha agradat. I per això som tres al jurat, i aleshores cadascú es pot deixar portar una mica pel que sent, perquè les coses artístiques tampoc es poden sempre explicar o justificar o no tenen un motiu. Si està afinat o no està afinat, és evident, però m'ha arribat o no m'ha arribat, bueno, per això hi ha cantants diferents que agraden a gent diferent, no? Aleshores, hi ha una part finalment que no està en un criteri, que és el que vaig aprendre el primer any, no? A dir, deixa't portar, és a dir, sigues tu i vota el que tu creguis, perquè si és el que tu creus, tu pots intentar explicar-ho i justificar-ho i ja està. És molt difícil, no ho pots tecnificar, no és com fer oposicions per ser funcionari. Hi ha uns punts i allò és matemàtic i després es pot fer de manera pública i tothom pot decidir si allò s'ha fet bé o no. És que això és una valoració subjectiva, aleshores és molt complicat d'explicar-te, no et sabria dir quin és el criteri. Intento que m'emocioni.
Molt bé, jo crec que quin botó li dones ara?
Albert.
Albert, gràcies. Aquest sóc gràcies. Jo. I el botó?
Eh?
Vale, deixa. Albert, escolta, Oh Happy Day es va estrenar aquí a Catalunya el 2013 i nosaltres volem saber què passava el 2013 més enllà de Oh Happy Day. Ens ho dirà un especialista que el tenim aquí en res, via telefònica, ja ho veuràs. Oh Happy Day. Les veus unides, també la del nostre amic Jordi Sobranyes. Hola Jordi, com estàs?
Hola Albert, què tal?
Molt bé, avui anem molt malament de temps, que no és una notícia, és una desnotícia, perquè ja ho sabem sempre. Però bé, tenim amb nosaltres el Daniel Anglès i hem escollit el 2013, avui com a viatge en el temps, perquè és l'any que es va estrenar el programa, l'Oh Happy Day.
Sí, correcte, va ser l'any que van guanyar els 10 de veu.
Els 10 de veu.
Albert Ibáñez.
Sí, i després em sembla que també el Daniel Anglès vas fer alguna cosa, no?, amb els 10 de veu.
Sí, jo els conec perquè gairebé tots eren alumnes, són alumnes de l'escola, i el Gerard Ibáñez, que és el director, és un molt, molt, molt bon amic, tot i que ara estigui a la tele cada dilluns a la tertúlia els divendres rajant del que fem els jurats.
És veritat.
Però seguim sent amics igualment, i vaig tenir la sort de dirigir-los en el primer concert que van fer al Coliseum just després del programa.
Jo hi era,
i l'any passat en el concert de comiat que van fer el TNC quan el grup es va prendre una pausa.
Molt bé, doncs aquell any, el 2013, més enllà de la frase més repetida a Catalunya, que va ser allò de hola, bona nit i benvinguts a l'Oh Happy Day, la segona frase més pronunciada era aquesta.
There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor or a quaint romantic dinner in el Madrid de los Austrias. The oldest part of Madrid.
Yes, ok.
Perquè
us feu una idea, 2013 ja, d'això, sí, d'aquesta vergonya. Jordi Sobranyes, musicalment parlant, va, fotem-li canya. Què és el que passava?
El 17 de setembre de l'any 2013 va ser quan es va pronunciar aquesta frase per part de l'alcaldessa de la ciutat de Madrid, Anna Botella, i va ser una intervenció davant dels membres del Comitè Olímpic Internacional reunit a Buenos Aires, no?
Sí,
per situar-nos
sí.
una mica,
sí.
per defensar la candidatura dels Jocs Olímpics que s'havien de fer el 2020.
Sí.
pocs dies després d'aquell 7 de setembre, el dimecres 11, sí? Els Petit i Marieta van donar suport a la cadena humana de la Via Catalana fent una breu actuació en posta. I en els teclats del desaparegut Paco Albiol, si ens hi fixàvem bé, si podia llegir la inscripció de Relaxing Cup.
Relaxing Cup.
Sí, clar, és de, sí, sí. De la frase de la, no, no, de l'Anna, sí, Botella. Sí. No?
La frase que vam pronunciar tots al final. Perquè
jo... això. En aquella cadena urbana de 400 quilòmetres que es va allargar des de Vinaròs fins al Pertús, van ser molts els grups musicals que van voler donar suport i a la més mínima que podien, fins i tot hi tocaven en directe. Va ser el cas dels Brams, que van actuar a peu de carretera a la N340 entre Tarragona i Altafulla. El divendres 28 de juny d'aquell any 2013 es va celebrar al Camp del Barça el concert per la llibertat, que va durar més de 6 hores, van, sí, participar més de 400 artistes i va aplegar més de 90.000 persones. I un dels grups que van actuar justament van ser els Brams, que van interpretar Vull per demà, una cançó que està en el CD Cal seguir lluitant.
Mm? Molt bé, 6 hores, 6 hores de concert, això sí que és un musical, tu, de Broadway, eh?
Sí, Déu-n'hi-do.
El concert dels refugiats ja, ja... va estar a punt, d'arribar a les 6 hores, també us ho dic, el que es va fer recentment al Palau Sant Jordi. Què més,
ja,
què més?
Ja per acabar d'aquest concert de per la llibertat, només dir-te que la companyia elèctrica d'Arma, en la que va ser la seva darrera vegada que va tocar el bateria Josep Fortuny, que moria aquell 30 de setembre de l'any 2013, doncs el Josep, abans d'interpretar la cançó amb la cobla de cambra de Catalunya, la presó, va tocar la presó del rei de França, va adreçar unes paraules al seu fill, al seu net Jonàs, que aleshores era molt petit, i va dir que ell no volia un món tan trist, tan lleig i covard. Ell volia un món senzill, sincer i valent.
Molt bé, molt bé. Tot això el 2013.
Sí.
Tot això el 2013. I em sembla tot que això, sí, tenies anotada alguna cosa, perquè anem per zones, eh? Perquè, clar, a Catalunya passaven, sí, moltes coses musicalment parlant. Avui, també, per estrènyer llaços efectius amb Ràdio Vic, parlarem de la zona d'Osona, eh?
Exactament. Tenim dues coses d'aquest, sí, 2013 sobre gent de la comarca d'Osona. Per una banda, el grup Bonobos, aquesta, sí, formació que practiquen aquesta patxanga carinyosa, com, sí, els agrada dir a ells, sí, van arribar a la final del concurs Música Jove a la plaça Major de Montblanc el 19 de juliol, no? I també van guanyar al setembre el 6è concurs Trac del Vendrell.
El Trac del Vendrell, sí senyor.
I uns altres...
Són de Centelles, que són de Centelles, els Bonobos, que són de Centelles.
Sí, correcte. Sí. Uns altres també són de la comarca d'Osona, les Soques Gresses.
Sí.
Havien gravat l'any anterior el CD Un dia no sé com, amb cançons com Passos importants o Q... I durant aquell 2013 el van estar girant per diverses comarques i ciutats. I el presentaven en directe el 13 de setembre a la sala gran de la plaça Major de Vic pel Mercat de Música Viva.
Molt bé, i fixa't on han arribat ara els Oques Grasses, eh? Hi ha tres discos ja sota el braç, els de Vic, bé, ja és de Roda de Ter, el Josep Montero, patant-ho fort, sobretot a l'estiu. Sugranyes, la setmana vinent, si et sembla, ampliem amb més Relaxing Time, Copy of Coffee, el 2013.
I continuarem per l'any 2013 amb altres zones, no? Em sembla?
Amb altres?
O com ho farem, això? Amb altres zones.
Sí, amb altres zones, per exemple, el Vallès, si et sembla.
Molt bé.
Com el Vallès no hi ha res, i això ho diuen totes les comarques.
Parlem de coses del Vallès, sí.
Sí, el Vallès, bé, de moltes altres coses. Sugranyes, gràcies per ser-hi, perdona avui per ser més breus, però és que teníem un convidat de pes. No de pes físic, de pes de professional. Gràcies, bonic.
Fins la propera.
Una abraçada, i no t'encantis, Porai?
No, no m'encanto.
Adéu. Vinga, moment d'anar acabant. Daniel Anglès, et veurem en una tercera possible edició del Happy Day o ja ho has donat tot?
Jo seria molt feliç, sí? Senti, jo voldria que no s'acabés mai aquest programa.
No, no,
és un luxe seure allà, que actuïn i simplement haver de dir el que penses i m'agrada molt, molt, molt fer-ho. Per tant, primer haurem de saber si hi ha una cinquena edició,
sí,
del programa,
sí,
i en el cas que hi sigui, que espero que sí, doncs si la gent que pren aquestes decisions decideix que és bo que jo hi segueixi sent o no.
Molt bé.
O sigui que han de passar dues coses perquè això passi.
De moment el que ha passat és que t'hem tingut aquí al Club dels Volats i per nosaltres és un autèntic plaer. Daniel Anglès, a més tens tres butaques, que no ho he... tres premis butaques, no tres butaques.
I un sofà gran, un també, sofà gran. També el tinc, perquè per estirar-me m'agrada més el sofà que la butaca.
Tres premis butaques, 97 i 98,
Sí.
Ens hem d'actualitzar una mica, Anglès.
Sí,
home,
tens raó.
Ho aconseguirem.
Sí. El de la crítica és de fa menys temps, però les butaques són tots molt del principi, és veritat.
amb tot el que has fet i faràs i aquesta energia que ara ja sé d'on la treus, de la xocolata, estic convençut.
De la xocolata.
Quin botonet ens pitges avui?
Albert.
Albert, sí.
Albert,
segur, eh? No ho diguis per dir, eh?
Després, no, ho dic de veritat. Albert, Albert.
El Peter.
No, Albert, Albert.
Avui acabem precisament amb el No t'encantis, perquè sempre acabem amb la cançó optimista del Quim Disorgas. Per cert, aquesta cançó va sonar en aquesta edició de Hello Happy Day, la Sound Six.
És veritat.
Són les meves favorites. Ja ho he dit. Sempre. Quim Disorgas, per què acabem avui així? Bon, 30 segons.
És que jo aprenc la vida amb filosofia. Sí. I jo sempre m'aixeco, prenc el cafè i vaig al lloc que toqui, però molt aviat, més aviat de lo normal. Vaig una hora i mitja abans, no em facis dir per què, però és així. Llavors m'encanto molt, m'agrada molt contemplar els arbres i els paisatges i pensar amb les meves coses.
Molt bé.
I sempre m'encanto, m'agrada la vida.
Però és un encant positiu, en
sí,
aquest cas.
Sí, molt positiu.
No sé jo de dir algú, no t'encantis. No, en aquest cas jo abogo perquè la gent s'encanti com t'encantes tu.
És que la vida val molt la pena.
Oh, i tant. Apreciem les petites coses, aquelles que ja donem per suposades, aquells arbres que sembla que no hi siguin, i són els colors, els aromes, tot. Viu la vida, eh? Molt bé, Quim Disorgas, sempre amb la teva lliçó optimista. Si t'has d'encantar així, sisplau, si t'encantis. A més, ens encantes amb tu. Fins la setmana vinent, sí?
Fins la setmana vinent.
Daniel Anglès, tot correcte, has estat bé, no?
Molt content.
Sí?
Moltes gràcies per haver-me convidat.
Només faltaria el cugat.cat, aquesta casa i tot el que necessitis és casa teva, quan vulguis.
Gràcies.
Sílvia Ferrés, que també t'encantes, també.
Albert Domènech.
Sí, ai, que el Despacito està a punt de caure, eh? Queden res.
Encara queda.
Bueno, una setmaneta, sabeu que la Sílvia Ferrés ens va prometre que ens faria una versió del Despacito.
Bueno, a veure, em vas obligar, bàsicament, però sí, sí. Jo te la tornaré.
Vaig treure el làtigo, com diuen. Làtigo, busca'm la RAE. No. La setmana vinent aquí, amb tots els volats habituals, les novetats musicals, i amb els mil crits, a veure com crides. Home, has tret una cançó amb Jo que ve que es diu amb mil crits, no? Pot un crit aquí per acabar?
No, 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 no. Jo, cantar encara, cridar, mira, la porta fins aquí, cantar i la porta encara, però cridar ja...
Mare meva, mare meva. Recordeu que estem una mica volats, però...
Però som bona gent!
Ah! No t'encantis. Fins la setmana,
adéu, volats! Soc addicte a la bogeria, que ja fa uns anys que Déu-n'hi-do. Soc addicte a les mirades, que em dispara sense por. Uai, ai, ai, oi, oi, oi. Esborda la camisa que arriba la calor. Uai, ai, ai, oi, oi, oi. Vinga, no t'encantis que s'acaba la cançó. Uai, ai, ai, oi, oi, oi. Esborda la camisa que arriba la calor. Uai, ai, ai, oi, oi, oi. Vinga, no t'encantis que s'acaba la cançó. Les matinades, a no parar fins que surti el sol. Sóc addicte a veure't sempre ballant aquesta cançó. Sóc addicte a ser com ara, anar fugint de preocupacions. Sóc addicte a fer-ho simple, que amb això ja en tenim prou. Uai, ai, ai, oi, oi, oi. Descorda la camisa que arriba la calor. Uai, ai, ai, oi, oi, oi. Vinga, no t'encantis que s'acaba la cançó. Uai, ai, ai, oi, oi, oi. Descorda la camisa que arriba la calor. Uai, ai, ai, oi, oi, oi. Vinga, no t'encantis que s'acaba la cançó. Les hores no ens esperen i aquí mai passa res. No t'encantis que t'encanta perdre el temps, prendre'm el pèl, que avui tot és més fàcil, mirem-s'ho del revés. Com un cavall salvatge que balla sense fre. Les hores no ens esperen i aquí mai passa res. No t'encantis que t'encanta perdre el temps, prendre'm el pèl, que avui tot és més fàcil, mirem-s'ho del revés. Com un cavall salvatge que balla sense fre. Uai, ai, ai, oi, oi, oi. Desborda la camisa que arriba la...